Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Barcelona, Lleida, Reus, Girona, Montcada i Reixac i Sant Cugat han compartit la seva experiència en la defensa del català en l'àmbit local. Tot i que la realitat d'aquests municipis és molt diversa, la creació d'una regidoria específica per la promoció de la llengua, l'ús de la cultura popular com a agent promotor de la llengua i la importància de la transversalitat de les polítiques són alguns dels punts en comú que comparteixen aquests municipis. Tot plegat s'ha explicat a la taula rodona de la primera jornada sobre política lingüística als municipis, una iniciativa per rellançar la política lingüística en l'àmbit local i situar la llengua com un dels eixos vertebradors de les polítiques municipals. Durant l'acte, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha compartit les principals actuacions que s'estan impulsant des de la Generalitat.
Hem de prendre accions per tal que aquesta situació no es deteriori i, al contrari, hem de recuperar terreny. Però, perquè el que també estem convençuts és que és reversible. És a dir, el català és una llengua mitjana que és perfectament viable en el món que ja tenim aquí al davant, del món futur. El que hem de fer és assegurar que els mecanismes d'aprenentatge i d'ús són els que han de ser perquè el català pugui perviure.
Per la seva banda, la regidora de Política Lingüística de l'Ajuntament de Sant Cugat, Núria Fernández, ha posat l'accent en la necessitat de reforçar l'ús del català entre el jovent i la població nouvinguda. Les festes de Sant Antoni Abat amb la Unió Sant Cugatenca com a entitat banderera omplen l'agenda d'activitats de Sant Cugat d'aquest cap de setmana. La festa dels Foguerons i la passada dels Tres Tombs són els plats forts del programa, organitzat per a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat. Aquest dimarts el ple ha celebrat una sessió extraordinària per aprovar l'atorgament de la Medalla d'Honor de la Ciutat a l'entitat per haver superat els 150 anys de vida. De fet, segons les últimes investigacions, els orígens de la comissió podrien tenir fins a 164 anys. L'Associació de Veïns del Barri de Sant Domènec Est i Oest ja és una realitat. L'entitat recentment constituïda ha celebrat aquest dijous la primera assemblea a la Casa de Cultura amb la participació de prop de 80 veïns interessats a implicar-se en la millora del barri. El president de l'associació, Àngel García, ha explicat que aquesta primera convocatòria ha superat amb escreix les expectatives i que molts veïns ja s'han començat a fer socis de l'entitat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull del més destacat de la setmana, preparat especialment per recordar aquelles entrevistes que potser us heu perdut. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Dilluns obríem la setmana amb la primera entrevista al Connectats de Yolanda Rivera, la nova alcaldessa de Castellà. Des de Ràdio Castellà, precisament, Júlia Guerrero repassava el full de ruta dels grans projectes del mandat amb ella. De Castellà ens traslladarem a Sabadell, perquè també dilluns Júlia Ramon ens presentava un nou videopodcast a la plataforma Panorama. La nostra companya va conversar del projecte amb els tres fundadors del Bar del Panorama, Pol Lloberes, de Santa Coloma de Gramenet, l'Ignasi Blanc, de Molins de Rei i la sabadellenca Júlia Estals. I per acabar recuperarem una altra conversa de dilluns, en aquest cas des de Badalona. Santiago Espasa entrevistava Jordi García, director comercial d'Estanà, una empresa amb seu a Badalona que fabrica cadires, pujascales i sistemes d'elevació de qualitat per a aquelles persones amb mobilitat reduïda i que viuen una lluita diària amb les escales. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Hi Yolanda Rivera va prendre les regnes de l'alcaldia de Castellà el desembre passat, després de que Ignasi Jiménez, que havia estat l'alcalde durant 17 anys, anunciés la seva renúncia. Avui, des de Ràdio Castellà, Julià Guerrero entrevista la nova alcaldessa per concretar el full de ruta dels grans projectes del mandat, com la piscina, els habitatges socials de Playtex, l'ampliació de l'Institut Escola Sant Esteve o la Ronda Nord.
Fa tot just 3 setmanes, Yolanda Rivera va agafar les regnes de l'alcaldia de Castellar del Vallès. Va ser el passat 13 de desembre en un ple on doncs, va prendre el testimoni d'Ignasi Jiménez. És per això que avui estem a les golfes de Cal Alberola, la seu del consistori municipal, on li farem una entrevista. Tot just amb la vara d'alcaldessa a les mans gairebé. Has detectat alguna preocupació? La gent ja t'està dient, Yolanda, mira't això o mira't allò, o què fem amb això?
Doncs sí, sí, efectivament, i jo crec que això és algo positiu, no? Que la gent et vegi propera i se t'acosti, sobretot en aquests primers dies, jo això ho valoro de forma molt, molt positiva, no? Que no només s'acostin a felicitar-te, sinó també a fer-te arribar un neguit o una preocupació, per mi això és molt important, i que la gent se senti amb la confiança de fer-ho, per mi és un èxit, és un primer èxit. I efectivament, doncs, bueno, de les preocupacions que més m'han arribat, sobretot, és el tema de l'habitatge, no? I dels pisos, no? Això tirarà endavant, Yolanda? Sí, i tant que tirarà endavant.
Si trobes algú pel carrer o algú se t'adreça a tu i li has de donar una mica els teus trets, no? Què li vols transmetre a la gent de la Yolanda Rivera, persona?
Sí, jo una mica el que vaig dir en el dia del ple, no? Jo em presento com una dona de 52 anys per pocs dies, i estic a punt ja dels 53, com una dona de 52 anys que l'únic que ha fet en aquesta vida és treballar, que vinc del món de l'empresa privada, tinc formació i aprenentatge i experiència, no?, en el que és la gestió tant de pressupostos com d'equips humans, i em considero una persona de consens, una persona de diàleg, una persona d'escoltar, perquè penso que escoltant els demés sempre s'aprèn, que els punts de vista de tothom són molt importants, i em presento així, com una persona propera, una persona que ha vingut a treballar, una persona que s'estima castellà. Ara ja fa més de 26 anys que visc a Castellà.
Això comentaves en la teva presa de possessió, que les teves filles han nascut també a Castellà,
sí,
no?
Sí, el meu marit és fill de Castellà, nascut a Castellà, i bueno, pues, jo vaig conèixer aquest poble a través d'ell. Em va agradar i ho vam tenir clar a l'hora de decidir on anar a viure, i ara ja fa més de la meitat, no?, de la meva vida que visc a Castellà. He treballat a Castellà, he treballat molts anys amb una entitat financera del poble, i per tant hi ha molta gent que ja em coneixia d'això. També he format part activament d'un AMPA, no?, d'una escola, i d'alguna altra entitat. Vull dir que sóc una persona compromesa, no?, i amb el poble, amb el teu entorn, i que penso que la política municipal és la política més útil, i per això he acceptat, no?, aquest repte.
Mm-hmm. Si et sembla, canviem totalment de xip i anem a parlar més de qüestions de gestió municipal. Perquè, clar, hi ha hagut aquest relleu a l'alcaldia, hi ha un equip de regidores i regidors, diguem-ne, que ja hi són, però tens la capacitat, doncs, de fer una transició, dissenyar un nou equip. Quins objectius has plantejat i de quina manera es traslladarà això? Perquè ha de ser imminent, Yolanda.
Sí. Bueno, com et comentava abans, no? El primer dia, una de les primeres coses que vaig fer és parlar amb tots els regidors. Els regidors s'han posat tots, cosa que també els agraeixo, a la meva disposició. I ara, aquests dies de Nadal, doncs, he aprofitat, no?, també per dissenyar aquest nou equip de govern. La transició, com em comentaves tu, serà una transició responsable. Serà una transició responsable, i l'objectiu és garantir que els nostres projectes de mandat s'assoleixin a final del mandat, i fer-ho de la manera més òptima.
Mm-hmm. I com es plantejarà això? Perquè entenc que hi ha d'haver-hi com un full de ruta.
Doncs això es plantejarà amb un nou cartipàs que presentarem en el ple d'aquest mes.
Ja, i per tant, tindrem al finals de mes, es podria dir?
A final de mes, no sé si el ple és el dia 30 o 29 o 30, no recordo la data, l'últim dimarts de mes, aprovarem, donarem compte del nou cartipàs amb el repartiment de responsabilitats i també esperem durant aquest mes presentar un nou PAM, un pla d'actuació municipal, que serà el full de ruta d'aquests anys que resten pel mandat, on recollirem les accions concretes que portarem a terme.
És a dir, que entenc que una mica també està el teu objectiu, la teva obsessió és, quan s'arriba a final del mandat, que tot el que es plantegi o el que s'està arrencant, doncs tenir uns compromisos de dir, mira, això s'ha assolit. Entenc que serà una mica el teu compromís, perquè t'agafa no en campanya electoral. Això ja ha començat, per tant, és una altra manera d'enfocar la gestió.
Efectivament. L'objectiu meu, i així els he demanat a l'equip de govern, és arribar a final de mandat amb el màxim d'objectius assolits, si no, són tots.
És per això que ara hem preparat una petita bateria de temes, dels temes, diguem-ne, doncs, més importants, de més pes, que s'està ja parlant. No només es van parlar en campanya electoral, sinó també en aquest primer any i mig de mandat. Són temes, projectes que alguns s'estan començant a desplegar, d'altres potser estan més encara en l'aire, i és per això que, si vols, breument, anem fent un repàs d'un en un. Comencem per un projecte estrella, però que ha tingut pujades i baixades. També la pandèmia va perjudicar molt, però que és una gran inversió pel poble, que és la piscina descoberta. La gent en parla, en sap que s'està fent alguna cosa, hi ha hagut moments de... Què ens pots dir de la piscina? Quan ens banyarem en aquesta piscina?
Aquesta piscina, com dius, o intueixo que tots els projectes que ara em preguntaràs són projectes que es venen treballant des de fa mesos i, per tant, no comencem de zero. I la piscina, doncs, en aquest primer trimestre, es veurà a l'inici de les obres. Ja estem en les últimes fases administratives i de gestió burocràtica que comporta tot i que requereixen. I ens podrem banyar. A l'estiu del 26 ens podrem banyar a la piscina.
Molt bé. Justament has comentat que quan parlaves amb la ciutadania te traslladaven una de les preocupacions a Castellà, que tampoc és cap novetat, perquè ha sortit també en les enquestes que ha fet la Diputació, que és el tema de l'habitatge. Tothom sap que no pot llogar un pis a Castellà, que hi ha unes dificultats d'oferta i de demanda que no quadra. Som un municipi, de fet, que estem en la zona estressada, segons la nova llei d'habitatge de Catalunya. I sí que és veritat que ja el mandat passat es van posar els fonaments del projecte de la Playtex, on hi va habitatge de lloguer social adreçat a diverses capes de ciutadania castellarenca, sigui gent gran, siguin joves, siguin famílies monoparentals. Aquest tema també és un eix, diria, el principal. Què passarà amb aquest projecte?
Doncs el que passarà és el que ha de passar, i és que això sigui una realitat. Com tu comentaves, i gràcies, són uns projectes que ja venim treballant de fa mesos. Afortunadament, i gràcies a la bona salut financera de l'Ajuntament i algunes flexibilitzacions que han hagut en relació a la regla de la despesa, vam poder adquirir diferents solars, no només el de la Playtex, sinó altres també repartits pel municipi, amb la idea de dedicar-los a vivenda de lloguer assequible. Per tant, estem en converses amb diferents gestors i experts en aquest àmbit, per veure quina és la millor fórmula, a més a part de l'Incasol, que això ja ho tenim tancat, per la resta de solars, i per tant, en concret a la Playtex, en breu també es veuran ja la urbanització en marxa.
Sí, perquè és imprescindible tenir l'organització i una vegada ja està als serveis, entenc, clavegueram, xarxa elèctrica, etc., és quan es podran fer sobre el terreny, diguem-ne, els projectes de construcció d'aquests habitatges. Un projecte, en aquest cas, fins i tot que ha generat preocupació a la comunitat educativa, l'Institut Escola Sant Esteve. Realment sí que s'han fet ara aprovacions en els darrers mesos. Com està el tema?
Doncs aquest tema sembla que està desencallat. És veritat, i certament és un projecte amb el que ens hem trobat amb moltíssimes traves de moltes naturaleses diferents. M'agradaria aprofitar potser aquest moment per agrair a la comunitat educativa, en concret del Sant Esteve, la paciència que estan tenint, i agrair no només a la direcció, al claustre, a les famílies i sobretot als alumnes, I bé, això és una cosa que també està desencallada, que començaran les obres molt aviat. Espero que aquesta entrevista es pugui fer, no?, en el Sant Esteve, perquè comencen les obres.
Un tema en aquest mandat també és veritat que la pandèmia doncs, va fer que tothom mirés més cap a l'entorn natural i s'han aconseguit justament fons europeus per arranjar camins del riu Ripoll. Potser no es veu tant, perquè, clar, és un tema més... no és tan ciutadà, no és tant d'asfalt, però convivim molt amb una zona de grans boscos i amb aquesta zona del Ripoll. Hi ha alguna novetat? Quins projectes hi ha al voltant del riu?
Doncs ara estem acabant el que és la segona fase del riu Ripoll, no? S'ha obert... Jo crec que l'objectiu era obrir Castellà al riu, no? Tenim un riu, que no tots els pobles tenen un riu, i entenem que sobretot, no, com comentaves, arrel de la pandèmia, no, l'entorn natural ha agafat un valor per les persones, no? Valorem més estar al costat de la natura.
Castellà és un lloc més atractiu. Castellà. Per aquesta característica.
Per això, perquè no, els pobles que tenen riu, no, pues no tothom té, no tots els pobles tenen un riu. Nosaltres el tenim, per tant l'hem de cuidar, l'hem de fer agradable, l'hem de fer amable. S'ha obert un primer també carril bici i ja s'està fent el segon fins a Sant Feliu, que està quedant, la veritat, que és la mar de maco. I després hi ha un altre projecte que ja és supramunicipal, que ve a través del Consell Comarcal i amb una subvenció dels Next Generation, que es diu Teixins Fils de Vida, i que és una segona, una altra fase, no? Una fase addicional per arranjar tot el que és el camí i obrir-nos a la natura i obrir-nos al riu i posar en valor el patrimoni natural que tenim.
Deixa'm que et pregunti d'un tema que sembla que ara no preocupa la ciutadania, estem parlant del riu, i és la qüestió de la sequera. Hem tingut pluges, hi ha hagut com un canvi de la primavera cap aquí, però, diguem-ne, el llum vermell encara el tenim posat, perquè sí que és veritat que Castellà també té la sort de tenir aqüífers. Però no sé si últimament doncs, teniu aquesta qüestió sobre la taula o és una pàgina que hem deixat enrere.
No. Aquesta pàgina no la podem deixar enrere. No podem baixar la guàrdia. Avui deien, escoltava, no, a la ràdio que els pantans estan al 33%. Clar, que estem millor que fa uns mesos que estàvem al 0, però és que estem al 33. No estem ni a la meitat, no, de la capacitat. Per tant, nosaltres continuem treballant amb inversions per mantenir la xarxa i per anar fent totes aquelles actuacions, sobretot en l'estalvi, no, l'estalvi d'aigua. I a la població, no, demanar-los conscienciació que això de la sequera no ha acabat i que, per tant, fem un ús responsable de l'aigua perquè és un bé escàs i l'hem de cuidar.
Per tancar aquesta bateria de qüestions, podem dir que hi ha sobre la taula, a ningú se li escapa que l'economia és molt important. Castellà no està en una situació, diguem-ne, dolenta, més aviat al contrari. Tenim unes taxes d'atur de les més baixes de la comarca, fins i tot de les comarques de la província de Barcelona. I tenim un polígon que sembla que, bueno, va amb una activitat molt reeixida. Fins i tot hi ha hagut l'anècdota doncs, del McDonald's, del famós McDonald's. Aquí es barregen diverses coses, no? Hi ha la terciarització, diguem-ne, d'aquest polígon, perquè hi ha aquesta carretera. Parlaves abans de la Playtech, clar. Hi haurà com una hibridació, però el polígon continua sent important.
El polígon és important i el polígon doncs, està rebent, no, la instal·lació d'empreses. Nosaltres ho valorem com una cosa positiva, que les empreses escolleixin, no, Castellà per instal·lar-se, perquè això significa dinamització econòmica pel municipi, significa ingressos que ens permetran mantenir el nivell de serveis als que estem acostumats, no, aquí a Castellà, que són serveis de qualitat. I implica també llocs de treball. Per tant, el que nosaltres valorem d'una forma molt positiva la instal·lació d'aquestes empreses i continuarem treballant per fer-ho compatible, no, amb el comerç local, amb accions que permetin també que el comerç local continuï tenint aquesta influència, no, sobre el municipi. Tenim molt bona relació amb l'Associació de Comerciants, amb les que ens trobem sovint, I per tant, hem de mantenir aquest equilibri, però ho valorem de forma molt positiva pel que repercuteix pels ciutadans de Castellà.
Mm-hmm. Justament, al costat del polígon de la Bruguera, hi ha aquest gran projecte de Can Bages que, doncs, diguem-ne, va esguerrar la crisi del 2008, mm-hmm. va quedar com mig empantanegat, però sembla ser que s'estan fent passes perquè es pugui començar a ocupar aquest polígon en breu, un polígon que doncs, serà molt important també perquè és un pulmó econòmic nou que de cop i volta Castellà doncs, pot ja, diguem-ne, fer servir.
Sí, efectivament, aquest és un polígon que bueno, per el que sembla, no? Per les reunions que anem mantenint amb la Junta de Compensació, doncs, la recepció d'aquest polígon està més pròxima que mai. I això també ho entenem com una boníssima notícia perquè s'instal·laran empreses importants que ja tenim, bueno, ja sabem d'empreses no, que estan mostrant interès, no només empreses que vinguin de fora, sinó també pròpies empreses del municipi que han de créixer no, i que opten per adquirir espais no, en aquest nou polígon. Per tant, sí, sembla que això es desencalla i això també és una gran notícia per Castellà.
Per tant, estaríem dintre d'aquest mandat, que Can Bages almenys es pogués doncs, recepcionar? Penses que sí?
És possible, és possible. Uh-huh. Si no, ens quedarem ben a prop.
Doncs deixa'm ja que tanqui aquest bloc, justament parlant d'un tema supramunicipal, però que també és important per l'economia del poble i per la qualitat de vida dels ciutadans que topem amb la Gran Via quan hem d'anar a treballar fora de Castellà o hem d'anar a estudiar i hem de venir. És ja la Gran Via, que és una miqueta la sabat, no? La pedra a la sabata del castellarenc que es mou un cotxe. I bueno, ja en aquestes reunions ja bastant serioses de com serà la Ronda Nord. Si estem parlant de com serà la Ronda Nord, és perquè en aquest cas sí que la piscina de la Ronda Nord té aigua, no? Ens podem llençar aquesta piscina. Des del punt de vista castellarenc, Yolanda, quins inputs tenim darrerament? Hi ha calendari, hi ha inversió, el projecte es farà realitat aviat?
A veure, els calendaris, a l'octubre de l'any passat va haver ja un acord del finançament, no? 200 milions d'euros que finançarà no? l'Estat. Ara estan des de la Generalitat dissenyant el traçat i bueno, és una d'aquells grans projectes que dels que estem també més a prop que mai de veure el que sigui una realitat.
Mm-hmm. Estem ja enfilant la recta final d'aquesta entrevista i és inevitable, doncs, perquè és normal que posem sobre la taula tots els temes d'agenda política que tenim imminent, però tots sabem que has pres el relleu d'Ignasi Jiménez, l'alcalde que ha marcat la trajectòria d'aquest poble, doncs, 17 anys, ni més ni menys. Era ara mateix, diria, que l'alcalde més longeu de la comarca i tu justament arribes en una situació que estàs tot just començant, no? Mm-hmm. Deixa'm que et pregunti si tens por que hi hagin comparacions o això de seguida doncs, la gent canvia de xip. Com veus aquesta part més de venir justament després d'un alcalde, diguem-ne, emblemàtic?
Bueno, per mi, agafar el relleu de l'Ignasi, per mi és un gran honor i una responsabilitat majúscula. L'Ignasi ha sigut un gran alcalde i per mi ha sigut un gran mestre. Un gran mestre, jo només puc tenir paraules d'admiració cap a la seva persona, el que representa i el seu llegat no només cap a mi, sinó també cap a la resta dels meus companys. I, per tant, jo no em plantejo les comparacions. L'Ignasi és l'Ignasi i ho serà sempre, no? 17 anys i més els que va estar de regidor, són molts anys. Uh-huh. I jo l'únic que em miraio amb ell, no? Per això, no? Per el que he après en aquest món, al seu costat, la forma de fer les coses i el seu llegat, no? Tan immens que ens ha deixat a tots.
Doncs jo crec que hem arribat ja al final. Gràcies. I com diu el tòpic, sort i encerts.
Doncs moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Aquesta setmana s'estrena un nou videopodcast a la plataforma Panorama. S'anomena El Bar del Panorama perquè, justament, busca generar un ambient fresc i amè entre un artista i el seu màxim seguidor. El programa, concretament, consta de 6 capítols i el que es publicarà aquest diumenge hi sortirà Edu Esteve. Anem a conèixer l'estat en què es troba aquest projecte i com ha sorgit amb la nostra companya Júlia Ramon i 3 fundadors del Bar del Panorama. Pol Lloberes, de Santa Coloma de Gramenet, l'Ignasi Blanc, de Molins de Rei i la sabadellenca Júlia Estals.
Molt bona tarda a tots.
Bona tarda. Bona
tarda.
Aquesta setmana s'estrena el podcast del Bar del Panorama, un videopodcast de 6 capítols dedicats a connectar fans i artistes. Com estan ara mateix els nervis?
Una mica pels núvols, no?
Sí, bastant pels núvols, la veritat.
Aquí les cares delaten una mica, de nervis. És un treball, doncs, que heu iniciat i que consisteix en connectar, com dèiem ara, fans amb artistes. D'on ha sorgit aquesta idea? Qui va ser, no?, la ment pensant de fer, doncs, aquest tema?
Doncs tot això va iniciar cap a inicis, finals del 23, inicis del 24. Doncs jo era un redactor més al Panorama i vaig parlar un dia amb el Pol, amb el Bru, que és un altre dels directors del Panorama, i amb la Irene, també implicada en el projecte, i va sortir aquesta idea. Va entrar la Júlia també quasi al moment, va entrar una mica més tard l'Ari Sovinyà, també, que ens ajuda amb contingut de clips i xarxes, i doncs la Júlia ens va comentar: hòstia, que sortís una subvenció de l'ISEC per podcast cultural, i després d'estar mesos esperant una mica d'expectativa i preparant una mica tot el que seria el contingut del podcast, ens assabentem que ens donen la subvenció i des d'aleshores estem a tope perquè surti tot a l'hora i quan toca.
Sí.
I amb molta emoció i moltes ganes de que surti ja.
Mm-hmm. Sí, treballant en cada detall, perquè al final hi ha moltíssima feina, i després buscàvem també un lloc on gravar els diferents episodis, i doncs 3 de l'equip estem precol·legiats al Col·legi de Periodistes i van confiar en nosaltres, i doncs ara també és un podcast en col·laboració amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Mm-hmm. Clar, perquè destacar, no?, crec que és un punt a favor, un punt afegit, que molts de vosaltres sou estudiants, vull dir que encara esteu compaginant,
sí,
els estudis amb aquest podcast que ara heu volgut impulsar i que ara doncs s'emetrà en aquesta plataforma, no?, al Panorama. Llavors una mica també aquest Tetris que heu de muntar,
sí,
per poder gravar, fer les produccions, continuar amb els estudis, una mica com ho esteu portant, tot això?
Amb organització.
És amb molta organització, cal, efectivament. Ho portem una mica regular amb el tema de nervis, per exemple, perquè, clar, s'ajunta tot i és més difícil encara, que estem intentant que s'engegui tot, però, bueno, en general jo diria que crec que hem tingut la sort de que ha sigut força orgànic i, tot i els molts problemes que hem trobat, diria que estic molt agraït que tot hagi pogut sortir així, perquè a poc a poc hem vist que tot ha anat quadrant, i des de la idea original del Nacho mateix fins que després, com bé ha explicat, en l'equip del Panorama, que som una web en principi, doncs hem pogut fer aquesta primera producció audiovisual, doncs hem pogut tenir això, que ha sigut tot una sort, realment.
Sí, sobretot molta organització, perquè tots estudiem, l'Ignasi ha acabat, però estem estudiant, també tenim altres feines, més tot aquest podcast, que és una feinada, però bé, cada persona ha tingut, doncs, el seu rol, i té el seu rol, llavors hi ha diferents departaments, tot i que cada departament s'ajuda, i doncs es va fent mica en mica.
Exacte. Mm-hmm.
Sí, de fet, ara l'Ignasi al començament, no?, ens anàvem mencionant totes les persones que formen part d'aquest projecte i que ho fan possible. Són, com heu comentat, episodis gravats, començaran a emetre's aquest diumenge, 19 de gener,
sí,
però són episodis gravats. Els teniu tots gravats ja? Estan a mitges? Teniu el primer per sortir una mica del pas? Com està ara mateix tota aquesta producció?
No, ara mateix tenim el primer episodi gravat, que és amb Edu Esteve, aquest es pot anunciar.
Bé, bé.
I en tenim, la resta els tenim tots agendats, i s'han de gravar encara, perquè, clar, moltes depenem de l'agenda de concerts dels artistes. Uh-huh. Perquè, clar, els fans els anem a trobar a les cues dels concerts de l'artista, i llavors contactem amb ells, fem una mica de selecció, i llavors venen al Bar del Panorama i parlen amb l'artista, una conversa distesa i tot. Però, clar, no tots estan gravats, perquè, per exemple, Flashy Ice Cream, que vindran, que són d'aquí Sabadell, uh-huh, cal destacar, uh-huh, doncs tenen concert el 24 de gener a Sala Apolo. Llavors, la pròxima setmana doncs quedem amb ells i gravem.
Clar, perquè a sobre d'haver de quadrar tot i organitzar-ho és que no hem de treballar amb l'agenda d'un convidat, sinó amb tres.
Sí, aleshores sí,
és tot
sí.
afegit.
És quadrar moltes agendes. L'agenda de l'equip del Panorama, que evidentment s'adapta ràpid, perquè si no hi ha... Després, l'agenda de l'artista, després l'agenda dels dos fans i l'agenda del Col·legi de Periodistes. És a dir, sí. són moltes agendes.
Però per sort, diria que podem tenir... 100% assegurat, podem dir que es publicaran tots abans de març.
Sí, 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 abans
o sigui,
de març es publicarà.
El calendari de producció l'hem de tenir, sí, sí o sí, sí tal sí. com està fet, o sigui que abans de març tot estarà publicat.
Exacte. Abans de l'1 de març tots estaran publicats i també cal destacar que ens trobem en una època que és l'hivern. Llavors, hi ha menys concerts i hi ha artistes que no estan de promoció.
I hi ha menys llum natural.
Hi ha menys llum natural. Exacte, sí, és a dir, hi ha molts aspectes que, clar, en època d'estiu potser seria més fàcil de gravar.
Perquè ho feu en exterior, això.
Sí, sí.
Bueno, com comptem amb el suport del col·legi, no sé si ho volies dir tu, Ignasi, però...
Sí. Hem intentat que sigui el màxim natural possible, que s'assembli el més possible al que seria una cervesa amb els teus amics i que el fan pugui experimentar aquesta cervesa, no?, amb uns amics, com una cervesa d'un dia qualsevol, que vas a fer-te una birra amb el teu amic, que t'expliques el dia, doncs que això es pugui transllatar a un podcast i que puguis fer amb el teu artista preferit, no? Que es pugui crear aquesta connexió i aquest nexe.
Sí, i el Nacho va tenir molt bona idea amb això de, la, de trobar aquest punt de nexe en una terrassa, com d'un bar. Clar que, com deia, amb el suport del col·legi, hem trobat justament a la terrassa de la que ells disposen el lloc ideal.
Sí, per així aconseguim l'estètica més del bar, perquè si gravéssim una sala de dins és més de reunió i no s'aconsegueix tant.
Perquè, clar, el títol del podcast és El bar del Panorama, justament.
Sí.
Exacte.
Sí.
Comentaves, ara el primer artista, però al final d'aquests 6 capítols hi ha 3 noms de molt voltatge, no? Tenim també els Flash i Ice Cream, com també ho ha avançat, a Julieta, a Ginestar, però també tenim 3 artistes emergents que potser no són tan coneguts, no?
Sí.
Per què heu volgut fer aquest format, aquest duet de 3 i 3 i amb artistes que estan al top i d'altres doncs, que estan més...
Doncs perquè realment com el ser al bar del Panorama i sent el panorama.cat el punt de partida d'on ens vam conèixer i d'on va sortir l'equip, doncs tenim una part de compromís amb els artistes emergents i tot el que seria el panorama urbà català, però precisament aquest que va fer que comencéssim, no? Que és que nosaltres vèiem que tots aquests noms començaven a néixer, perquè aleshores gent com la Julieta, que has dit abans, o els Flashy, no tenien tant d'impacte com fa uns quants anys. I justament amb sorgir això vam dir, ostres, volem potenciar tant aquelles persones que ja han aparegut i comencen a ser més conegudes com aquelles que encara estan per explotar, no? I volíem acompanyar una mica aquesta explosió de cultura catalana moderna o urbana, diguem-li com vulguem.
Tots ells són artistes catalans, també és un punt a destacar.
Sí, sí, sí. Perquè un dels fonaments del panorama, el panorama.cat, és un mitjà de música urbana en català. Llavors, publiquem
notícies cada setmana. És un pilar fonamental, sí.
Exacte, és una línia vermella que ens hem posat i que no volem traspassar.
Sí, han de cantar més en català, a la mesura del possible, sempre, com a mínim, intentem que sigui més d'un 50-50 en català. I és aquesta línia que deia el Nacho. Sí.
Després d'aquesta primera experiència, aquesta primera presa de contacte que heu tingut amb aquest primer capítol, una mica que es desprèn, no?, d'aquesta trobada entre un artista i un fan. Què és el que dona de si aquesta conversa?
Moltes ganes de preguntar. És a dir, venen que tenen unes ganes de saber-ho tot, sí. Molta implicació. Dies abans ja us passem tot de preguntes, s'estudien el guió... Molta implicació i, sobretot, es genera una sensació d'alegria.
Sí, sobretot diria que molta il·lusió, perquè molts fans, jo també com a fan de molts artistes, ens passa que quan llegim algunes entrevistes a certs mitjans n'estem farts de llegir sempre la mateixa pregunta, no? I els fans molts cops volen saber coses que no s'han preguntat i que potser n'estàs fart de veure a 3 o 4 mitjans que potser tenen nota de premsa de la discogràfica i no s'endinsen més en el contingut del propi artista, no? Per tant, és això, moltes ganes de saber coses noves i que no s'han explicat a altres llocs.
Què pregunten, per exemple?
Des de les rutines que tenen abans de sortir a l'escenari, des dels seus moments que els han marcat més la seva carrera, una mica també preguntes a futur, no? Suposo que els fans sempre volen saber quan sortirà nova música, nous videoclips, nous projectes, i crec que és una cosa que els engresca molt, no? Tenir claro. Aquesta com informació abans que ningú.
Hi ha moltes vegades que, a més, nosaltres al final estem estudiant periodisme o qualsevol de les branques de comunicació i ens trobem amb que, clar, tu et prepares el que seria una entrevista que faries tu si estiguessis com a periodista amb l'artista al davant, però per molt que investiguis o molt que tu preparis, un fan sabrà molt més que tu de l'artista, sempre passa. Fins i tot hi ha gent que està tan fanatitzada amb algú que sap més que aquella pròpia persona.
Sí.
Jo que sé, als Estats Units això passa molt, no? Amb gent que diu, com saps això de mi?
Els fans especialistes, aquí.
Clar. Són, jo que sé, Jennifer Aniston-òlegs, no? Que diu, jo no recordo quan em vaig treure el carnet, i aquella persona sí. Llavors arriben i diuen, per exemple, doncs, aquesta vegada que vas dir això en tal cançó, quan vas començar, qui li estaves dedicant a algú, tal, i llavors és l'artista que diu, ostres, doncs sí, no esperava que mai m'ho preguntés ningú, però això ha passat, sí.
Sí. Els artistes queden ben impactats de les preguntes i de tota la informació que saben.
Intencions de fer una altra temporada, també, vull dir, ja teniu aquest, heu fet una primera selecció de 6 artistes, però no sé si us en queden molts més a la llista i, per tant, plantegeu continuar-ho, això.
Sí, és a dir, hi ha molts artistes pendents, molts que ha coincidit que ara mateix no estan en època de promoció, que ara no han tret disc, moltes discogràfiques ens han dit, ostres, doncs compteu amb nosaltres de cara al maig, però clar, al maig ja s'hauran acabat els capítols, per tant, ens veiem una mica obligats a fer una segona temporada, que si tot va bé, doncs ens agradaria, evidentment.
Per què no, sí.
Sí, i també molts artistes que n'estic segur que sortiran en els propers mesos, que ho petaran i que continuaran amb aquesta filosofia del panorama, que és també continuar portant artistes emergents, no? Que això també ens fa moltíssima il·lusió.
Mentrestant, però, comentàveu ara també aquesta dificultat, aquest tetris de quadrar agendes. Quins reptes més us heu trobat? No sé si el fet de que també sigui un vídeo podcast, no?
Completament. Sí, just això.
És una dificultat afegida.
Sí, perquè a més de ser com la primera gran producció en què tots ens trobem, perquè, clar, som estudiants, som molt joves, és que justament no només hem de quadrar-ho a un nivell de gravació d'àudio, que ja prou problemes dona moltes vegades, aquí a la ràdio segur que ho sabeu, sinó que és que hem de treballar amb multicàmera i hem comprat algun equip, hem llogat d'altre, hem comptat amb ajudes externes, si no és que això no surt, i també s'ha de quadrar aquesta agenda, perquè potser tenim, jo que sé, els micròfons són nostres, però alguna altra cosa doncs, ens el deixen, o coneixem algú amb què podem comptar, aleshores, tot això també ha sigut, jo crec, que la intríngulis més gran que hem tingut del davant, diria.
Sí. El tema de la llum, la il·luminació és un gran tema.
Sí, l'horari de gravació, i també tenim la sort de comptar amb un equip molt perfeccionista.
Sort o desgràcia, perquè...
Sort o desgràcia,
això és una autocensura, però molt restrictiva. Però,
per tant, volíem començar amb un projecte multicàmera, no? El Bru, en especial, volia que això fos amb multicàmera i ens hem endinsat totalment sense tenir grans nocions, però aprenent sobre la marxa.
Sí. I també tenim en compte que cada cop vivim en un món on el públic és més estricte, és a dir, els espectadors, cada vegada veus un TikTok, fas scroll, dius, ostres, això no se sent bé? Passo, faig scroll. Sí. Doncs també hem de lluitar una mica amb tots aquests temes.
Clar, perquè a més hem acabat produint molt per xarxes, aleshores no només hem preparat, produït, escrit, programat, gravat, tot editat, sinó que a més hem de fer una secció sencera de xarxes.
Tota una feinada, no sé si més enllà del panorama es podrà veure en altres plataformes també més endavant.
És a dir, es publicarà a totes les plataformes, YouTube, Spotify, Apple Music, a tot arreu. I doncs també el web del panorama, evidentment.
Seria l'idea.
Doncs estarem atents aquest diumenge al primer capítol i que tingueu molta sort i ànims també amb les entrevistes que us queden pendents.
Sí, moltes gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Stana és una empresa amb seu a Badalona que inverteix tota la seva experiència de més de 150 anys en la fabricació de salvaescales i sistemes d'elevació de qualitat per a aquelles persones amb mobilitat reduïda, que viuen una lluita diària amb les escales. Marxem fins a Badalona per parlar amb el Jordi Gràcia, director comercial d'Stana, i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda. Doncs sí, estic aquí ara mateix amb el Jordi Gràcia, director comercial d'aquesta empresa anomenada Stana, amb seu a la ciutat de Badalona. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Explica'ns una mica quan i com es va fundar Stana a Badalona i quina és la seva història.
La història d'Stana és una història d'una empresa familiar. Es va fundar el 1963 portem a Badalona tota la vida, i des de l'any 2015 ens va comprar l'empresa matriu, que es diu Stana, és una empresa anglesa, és una empresa també familiar, i llavors tenim aquest caliu d'empresa familiar, però que és una gran multinacional. De fet, aquí a Badalona està la central que distribueix els productes a tota Espanya, i des d'aquí es fan tots els serveis, atenció al client, atenció postventa, tot ho fem des d'aquí, connectats des de Badalona a la resta d'Espanya.
Explica'ns una mica quin és el vostre enfocament principal dins del mercat.
Qualsevol persona que té una escala, qualsevol persona que es fa gran, qualsevol persona que té un problema per pujar les escales és un client d'Stana. Nosaltres ens dediquem a tot el que té a veure amb el tema de salvar les escales. Llavors, quan una persona ja veu que no pot pujar, que li costa, que deixa les ulleres i li fa mandra baixar a les ulleres, o que baixa al carrer i li fa mandra pujar a agafar la jaqueta, és el moment de trucar-nos. Nosaltres llavors el que fem és connectem amb un dels nostres especialistes en mobilitat, anem a casa del client, sense cost i sense compromís, li fem una avaluació del seu estat de salut, de la necessitat que té ell o la seva família i també de les escales. I llavors li posem normalment una cadireta d'aquestes elèctriques que puja per un rail i li fem tota la instal·lació, li ensenyem com funciona i li fem tot el manteniment. És una relació per tota la vida.
Clar, aquí m'estàs parlant d'una necessitat dins d'una casa, però quins són els principals problemes d'accessibilitat en espais doncs, públics, tant privats, o també podríem parlar de mitjans de transport, no?
Sí, correcte. Espanya és un país que, si bé a Barcelona, a Catalunya, estem més conscienciats, encara resta molt camí per caminar, perquè n'hi ha molta gent en cadira de rodes, n'hi ha molta gent amb crosses, molta gent gran que segurament ens està escoltant, que caminen amb caminadors, que caminen amb ajudes tècniques, que quan surten al carrer troben un munt de problemes per anar a comprar el pa, per anar a comprar en el dia a dia. Llavors, no parem compte fins que no tenim el problema, i és que el problema que tenim és que no està adaptada la ciutat i els pobles per la vida, per una persona gran o per una persona amb discapacitat. Llavors, és important posar-se en la pell de tota aquesta gent i veure que cada vegada que doblegues un genoll per pujar una escala, n'hi ha molta gent darrere que no pot fer això. És aquí on nosaltres entrem i mirem de salvar i de donar accessibilitat a tots aquests comerços, a tots aquests jocs públics i sobretot a les cases, perquè la gent recuperi doncs, la seva integritat i sobretot el benestar que fa que tu puguis ser una persona autònoma tot i que vagis en una cadira de rodes.
M'imagino que personalitzeu doncs, cada servei adaptant-vos a les necessitats no?, de cada client. Existeixen diferents tipus d'escala? Depenent de, doncs, del problema que tingui aquella persona.
Correcte. N'hi ha solucions per totes les situacions que n'hi han. És a dir, quan nosaltres fem una avaluació de mobilitat per una persona que no pot pujar o que no pot baixar les escales, no és el mateix una persona que té un problema de cor que una persona que està operada de genolls o que li han fet un implant de cadera. Un implant de cadera vol dir que la persona no pot seure correctament. Llavors, a aquesta persona li hem de posar una cadira que va genuflexionada, és a dir, que va gairebé de peu. Una persona que té problemes de cor, a lo millor no necessita que la cadira giri elèctricament quan està dalt de tot. Una persona que té problema de genolls, a lo millor el que necessita és un gir elèctric perquè no pot ajudar-se per girar la cadira quan arriba dalt de tot. És a dir, n'hi ha tantes solucions com necessitats tenen les persones. Portem més de 60 anys fent aquesta feina. Ens les hem trobat ja de tots els colors. Després et contaré alguna anècdota, però ja veuràs que podem solventar gairebé el 100% dels problemes que ens presenten.
Ara, pel que comentaves, doncs, també, quins són els principals reptes que heu afrontat com a empresa en aquest sector?
Bé, des del principi, en primer lloc, donar a conèixer la solució. Espanya és un país que, a diferència del Regne Unit, que des de fa moltes dècades la gent coneix perfectament la solució salvaescales. Jo porto al front del negoci 10 anys. Quan jo vaig arribar, gairebé ningú sabia el que era una cadira salvaescales. avui dia, quan jo dic que treballo a Astana i que n'hi ha gent que ja ho sap perquè ha vist l'anunci a la tele o que ha vist l'anunci a alguna revista, n'hi ha gent que sap qui som, però sobretot quan explico que el que posem són cadires que pugen per les escales, gairebé tothom ha vist una cadira que puja per les escales. Abans només l'havien vista a la pel·lícula Gremlins i poca cosa més. Però avui dia aquest repte que teníem fa 10 anys de donar a conèixer la solució ja està solventat. Ara els reptes que tenim és, en primer lloc, deixar de desmitificar que aquest producte és un producte per gent gran. Qui té una escala té un problema, o ara o en el futur. I el que hem de pensar és que aquest tipus de solució, quan abans ho posis, és millor, perquè si estalvies genolls, estalvies salut. És a dir, molta gent et diu, és que és supersà pujar les escales. Sí, quan tens 20, quan tens 30, quan tens 40, però quan tens 60, 70, el que és sa és caminar en pla, sortir al carrer i caminar tranquil·lament. El que no pots fer és que, si tens un problema de genolls, posar-te a pujar escales o baixar escales, perquè potser acabes amb un problema més gran.
Clar, també, dins de tot el vostre català, que existeix algun producte o servei innovador que destaqui ara mateix?
Bueno, aviam, el producte de les salvaescales és veritat que no innova gaire, vull dir, és una cadira. Sí que estem traient doncs, cadires que estan complint més amb l'estàndard de decoració. No deixa de ser un producte que, una, ningú vol. No ens enganyem. Ningú que es compra una cadira se la compra perquè li agradi. No és bonica, més aviat és un producte que és lleig, que no, mai pensaries de posar-te això. O sigui que el que estem intentant fer és productes més macos. Hem contractat a dissenyadors que aborden aquest tema del disseny i que sigui un producte menys industrial i que sigui un producte més desitjat. Llavors, la innovació ve més en el sentit de dispositius de seguretat. Per exemple, ara les noves cadires ja no funcionen si no et poses el cinturó de seguretat. Tenen un sistema de comunicació que et permet, des de la cadira, prémer un botó i parlar directament amb uns dels fills o amb el sistema d'emergència, amb qui tu vulguis. És a dir, totes aquestes innovacions estan més centrades en donar tranquil·litat, en donar seguretat a l'usuari, que no pas en innovar, perquè realment una cadira que va per les escales no té gaire història.
Però llavors, en la línia que tu estàs ara comentant, heu notat canvis en les necessitats o preferències dels clients en aquests últims anys?
Hem notat que la gent està perdent aquesta vergonya de dir que tenen una cadira salvaescales a casa. Això sí, ho hem notat. I també hem notat que la gent ens truca abans. El que deia una mica d'estalviar genolls, cada vegada la gent són menys reticents a mostrar una debilitat, entre cometes. Gairebé tota la gent jove porta auriculars quan va pel carrer. És a dir, l'altre dia, jo, que ja sóc un home gran, vaig anar a fer la revisió de l'oïda i el metge em va dir que potser necessito un aparell. Li vaig dir que perfecte, perquè jo vaig amb auriculars tot el dia. Llavors, de la mateixa manera que estem canviant i estem veient que no passa res per portar un audífon, estan canviant els sistemes els sistemes no, la paraula seria l'acceptació de que com a individu gran doncs tinc un problema de mobilitat i no passa res. Em poso una cadira, és un electrodomèstic més com si fos una rentadora i zero problema. Serveix per pujar la roba, per baixar maletes, per pujar la sogra, per baixar jo, per pujar el gos. Tenim vídeos a la nostra plana molt divertits de gossos pujant a la cadira i està bé. És per aquí per on hem d'anar. Hem de ser una societat més inclusiva, sobretot amb aquestes persones grans i amb persones que tenen problemes de mobilitat.
I normalitzar, no?, una mica aquesta situació. Abans explicaves, abans ens deies que ens podries explicar alguna anècdota, m'imagino, a casa d'algun client que hagis tingut en aquests anys de trajectòria dins d'aquesta empresa.
Aviam, anècdotes tenim un munt, tant de persones famoses com de no persones famoses, però de persones famoses puc dir que hem posat una cadira a un dissenyador de sabates molt, molt famoses que sortia a Sex and the City. Hem posat una cadira al Palau de Dueñas, a l'antiga duquesa d'Alba, que sí que puc dir el nom perquè ja no hi és entre nosaltres, i va ser molt agradable i molt maca. Hem estat a casa de la família real, amb un familiar, no amb el rei ni amb el príncep, però sí que... Bueno, el príncep que ara és rei, però sí que hem estat a casa d'un membre de la família real, i no la va posar perquè deia que era massa cara i que ella tenia persones que la pujaven i que baixaven. O sigui que és un producte que gairebé tothom s'ho pot permetre. Has de tenir voluntat i lògicament, un mínim d'ingressos. O sigui que si qualsevol se la pot posar, aquesta dona se la podia posar segur.
No, ja veig que anècdotes per un munt. Parlant de l'empresa, Anna, més concretament, quants professionals formen part actualment?
Sí, ara mateix estem a tota Espanya 60. Hem de tenir en compte que la seu central és a Badalona. Des de Badalona estan tots els serveis centralitzats, doncs, des d'atenció al client, lògicament, tot el sistema telefònic. També tenim persones al País Basc perquè parlin euskera. Tenim persones a Galícia perquè parlin galec. Entenem, i la família Stan entén, que totes les persones amb la seva diversitat han de ser ateses per persones que parlin la seva llengua. Per això, per nosaltres és molt important dir que mantenim els llocs de feina aquí a Badalona i que, a més, donem feina a més de 60 famílies directament i indirectament a gairebé 200 a tota Espanya.
Doncs, Jordi, ara, abans d'acabar, quan estaves entrant a l'estudi, m'has comentat que podríeu donar un petit descompte als nostres oients a la vostra empresa, no?
Doncs sí, és molt interessant que qualsevol persona que tingui problemes amb les escales que prengui nota d'aquest telèfon, que és gratuït, que estem les 24 hores, que és el 900-101-336, 900-101-336, que digui que ens ha escoltat a Connectats, i tindrem un descompte molt interessant abans de final de mes per tota la gent que ens escolta.
Doncs aquí, Jordi, ho deixem. Tornem a repetir el número de telèfon, 900-101-336. Doncs, Jordi, moltes gràcies per passar-te pel Connectats i per parlar-nos sobre Stana, aquesta empresa, doncs, que feu una feina molt important a les llars de les famílies de Badalona i de tota Espanya. Bona tarda.
Moltes gràcies per convidar-me i que tinguis bona tarda i molt bona tarda a tothom.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
És tot, Connectats. Fins la setmana que ve.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.